L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Cobrint bona part del territori ebrenc, des de l'Aldea, des de la Mella de Mar, des d'Amposta, des de Santa Bàrbara, des de Deltebre, des d'Alcanar, des d'aquests punts del nostre territori ebrenc, on hi ha una emissora municipal, anem a començar aquest temps dedicat a la informació. Anem a repassar l'actualitat que s'ha generat a tot aquest territori que vostès poden escoltar des d'aquestes emissores municipals. Avui aquest informatiu es correspon ja a l'edició de dijous. Hem arribat a dia 20 de desembre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem l'informatiu avui des d'Amposta Ràdio. Des d'aquesta emissora, Manel Ramon ens parla de dos notícies que s'han generat a l'Ajuntament de la capital del Montsià. D'una banda, perquè Plataforma per Catalunya Amposta ha denunciat l'Ajuntament Ampostí per tracte de favor a l'arquitecte municipal. El regidor Germán Siscar sosté que l'equip de govern de CiU va permetre una segona activitat al funcionari que sobrepassa el límit de retribució permès per llei. D'altra banda, l'oposició d'Amposta critica que l'alcalde es negui a rescindir un lloguer de 15.000 euros al mes. Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya tornen a reclamar sense èxit a Manel Ferrer que rescindeixi el contracte del local del centre de rehabilitació per l'excessiu cost que suposa. De tot això, com diem, ens en parla en aquesta primera crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs en temps de convulsions polítiques, l'Ajuntament d'Amposta no se'n lliura, ja que el regidor i portaveu de la Plataforma per Catalunya Amposta, Germà Siscar, ha presentat una denúncia contra l'Ajuntament davant el jutjat de primera instància d'instrucció número 4 de la ciutat pel que considera un tracte de favor de l'equip de govern de Convergència i Unió, arquitecte municipal. Segons argumenta Siscar, el funcionari ha estat autoritzat a modificar el seu horari per exercir una segona activitat, un fet prohibit, diu, per la llei 53/1984. A més, denuncia que en la retribució individual de l'arquitecte desglosada per concepte s'aprecia l'incompliment del límit del 30%. D'altra banda, i també que els grups municipals de l'oposició a l'Ajuntament d'Amposta, Esquerra Republicana i PSC, han carregat contra l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, per negar-se novament a rescindir el contracte de lloguer del local on es troba el centre de rehabilitació de l'Hospital Comarcal i pel qual el consistori paga uns 15.000 euros mensuals. L'alcalde va argumentar l'any 2009 que aquest servei s'ubicava de forma provisional al local del carrer Amèrica mentre no es construïa la nova residència de la gent gran que havia d'alliberar l'actual edifici residència situat al costat del mateix hospital, fet que permetria albergar també el servei de rehabilitació.
I siguem encara amb més polèmiques, en aquest cas la que ha denunciat el sindicat Unió General de Treballadors, la UGT, reclamant un canvi en l'accionariat de Sagessa perquè Reus no decideixi sobre les Terres de l'Ebre. UGT ha demanat als alcaldes de Tortosa i també el d'Amposta, així com a la Generalitat, que forcin un canvi en l'accionariat de Sagessa, entitat pública que gestiona serveis sanitaris i assistencials. Dirigents del sindicat a l'Ebre han denunciat que la majoria superabsoluta que té l'Ajuntament de Reus en la societat perjudica el territori. És el cas de l'anomenada Caixa Única, a través de la qual l'Ajuntament de Reus intervé les empreses municipals, entre aquestes el grup Salut. El secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Vifredo Miró, demanava, a través de l'Agència Catalana de Notícies, un canvi en l'accionariat de Sagessa perquè no es perjudiqui al territori i exigeix que retornin els diners que des de l'Hospital de Móra d'Ebre s'han traslladat per a tapar els forats i les vergonyes de l'Ajuntament de Reus. Escoltem Miró.
Demanar el canvi d'accionariat o, en el seu defecte, si això no és possible, la Sagessa a les Terres de l'Ebre per a garantir el futur de les nòmines dels més de 1.000 treballadors que a les Terres de l'Ebre estan gerenciats per Sagessa i exigir, això és exigir, que retornin els diners que des de l'Hospital de Móra s'han traslladat a el famós invent de la Caixa Única a tapar els forats, jo diria les vergonyes, de l'Ajuntament de Reus.
D'altra banda, el mateix Vifredo Miró demanava que les decisions al grup Sagessa es prenguin amb l'acord, com a mínim, de dos alcaldes.
El que demanem a l'alcalde de Tortosa, a l'alcalde d'Amposta, i a l'administració, és a dir, a la Generalitat, com a proveïdor fonamental, com a subministrador de recursos al grup, més del 90%, que force per a que haga una composició accionarial en el que, com a mínim, es tinguin que ficar d'acord dos ajuntaments, és a dir, dos alcaldes, per a prendre decisions estratègiques. No és possible que si un alcalde se torna boig, tothom aquí estigui tremolant. Això no pot ser. Si això no és així, el que demanem és que hi hagi una Sagessa de les Terres de l'Ebre.
Com explicava Miró al principi, UGT ha posat l'exemple que arran de l'aportació del finançament del grup Salut, on està inclòs l'Hospital de Mora, entre altres a l'anomenada Caixa Comuna, la intervenció del consistori controla, el consistori de Reus, entenem, controla i determina què i quan es paga i que qualsevol compra o contractació del holding empresarial Innova necessite el seu vistiplau. En aquest sentit, Miró denunciava que s'hagin desviat des del mes de maig 1.700.000 euros procedents dels concerts que té el centre hospitalari, bàsicament amb la Generalitat, i que havien d'anar destinats a pagar proveïdors. Tot i que el sindicat no ha pogut quantificar quants proveïdors estarien afectats, sí que alertava que, si no es resol, es puguen derivar problemes assistencials.
Del 27 al 31 de desembre, Parc Infantil i Juvenil de Nadal. Més de 60 voluntaris i activitats de tot tipus. Al Pavelló Municipal d'Esports, de 11 a 1 i mitja del migdia i de 4 a 8 de la tarda i amb entrada gratuïta. Ens entrenem mentre... Que no t'ho contin. Vine al Parc Infantil i Juvenil de Nadal, a Santa Bàrbara. Amor,
amor, m'agrada l'esport. L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els protagonistes són ara els ajuntaments. Primer que cap, el d'Alcanar, perquè aquest ajuntament, el d'Alcanar, anuncia que no apujarà els impostos municipals l'any que ve. El 2013, la població canerava no veurà incrementat els tributs municipals, com explica en aquesta crònica des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Així és, Josep. L'Ajuntament d'Alcanar ha decidit congelar tots els impostos municipals i, per tant, el proper any 2013 no se n'apujarà cap. Aquesta decisió s'ha pres malgrat els inconvenients que actualment afronta el nostre Ajuntament. La disminució d'activitat de la planta cimentera que l'empresa Cemex té al nostre municipi ha fet que els impostos que aquesta fàbrica ingressava a les arques municipals es veguin reduïts de manera notable de cara al proper exercici. I, per una altra banda, la taxa d'escombraries municipals hauria necessitat un reajustament degut a que el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la comarca del Montsià preveu un increment del servei de recollida d'aproximadament un 5%. Tot i això, la situació econòmica de l'Ajuntament, gràcies a la gestió que s'ha seguit en els últims anys, permet que enguany no s'hagin de pujar els impostos municipals i, per tant, no s'incrementa la pressió fiscal sobre els ciutadans, en uns moments en què moltes famílies tenen importants dificultats econòmiques deguda a la situació actual de crisi general. Així, el proper any 2013, com dèiem, no s'apujaran ni la taxa d'escombraries, ni la de clavegram, ni l'impost de circulació, ni l'IBI urbana, ni cap altre impost o taxa municipal.
I ara passem a l'Ajuntament veí d'Ulldecona, perquè, segons la nova alcaldessa d'aquest municipi del Montsià, s'haurà de seguir reduint la despesa al consistori. La nova alcaldessa d'Ulldecona, la convergent Núria Balaguer, afirmava el passat dimecres que el seu objectiu per la resta de mandat és millorar la situació econòmica de l'Ajuntament, garantint el benestar de la població. Per això, durant el 2013, dia que caldrà seguir ajustant el pressupost municipal i reduint les despeses. Balaguer, recordem que assumia l'alcaldia d'Ulldecona el passat dissabte, de 15 de desembre, amb motiu d'un ple en què es va formalitzar el relleu entre l'independent Celestí Herbàs i la nova alcaldessa, segons l'acord de govern que va assolir Convergència i Unió, el Partit Popular i el grup independent després de les eleccions municipals del 2011. Aquest passat dimecres, com diem, durant una entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, la nova alcaldessa afirmava que assumeix el repte amb il·lusió, però també amb responsabilitat, tenint en compte l'actual situació econòmica. De fet, Balaguer lamentava que la majoria dels projectes que Convergència i Unió portava al seu programa electoral no es podran tirar endavant. En la mateixa entrevista, l'alcaldessa d'Ullacona afirmava que l'Ajuntament no ha aconseguit millorar la situació econòmica i financera del consistori. Com a mínim, no tant com haguessin volgut. Balaguer recordava que van començar l'any 2012 havent d'acomiadar treballadors de l'Ajuntament i que la decisió va ser molt dolorosa des del punt de vista polític i personal. L'alcaldessa va afirmar que encara estan pagant factures del 2007 i que això els obligarà a reduir la despesa municipal encara més.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tornem una altra vegada a Amposta perquè la capital del Montsià celebra aquests dies els 100 anys de la construcció del Col·legi Públic Miquel Granell, actual seu del Museu de les Terres de l'Ebre, amb un seguit d'actes que ens explica Manel Ramon.
Doncs efectivament, Amposta vol celebrar el centenari de les escoles públiques Miquel Granell a partir del treball d'una comissió formada per les regidories d'ensenyament i cultura de l'Ajuntament d'Amposta, pel Col·legi Miquel Granell, per l'Arxiu Comarcal del Montsià, per l'Escola d'Art i Disseny i pel Museu de les Terres de l'Ebre. S'ha preparat un programa d'activitats per celebrar i recordar no només el centenari d'aquest col·legi d'Amposta, sinó també doncs el que ha servit de formació a generacions d'ampostins i ampostines, així com la evolució de l'ensenyament a la ciutat en els darrers 100 anys. S'ha preparat un projecte de recerca en diferents activitats en les que participaran, com dèiem, tots aquests agents implicants, tal com ens explicava el director del Museu de les Terres de l'Ebre, Àlex Farnós.
Jo coincidís que el 8 de desembre de l'any 1912, és a dir, en el marc de la Fira, Amposta l'any 1912 va inaugurar el grup escolar que està situat aquí al parc, després d'una obra que va durar molt poc. En molt pocs anys van aconseguir fer un edifici magnífic que es va inaugurar l'any 1912, com hem dit, i que va acollir durant generacions a tots els xiquets i xiquetes d'Amposta que han passat per l'escola pública. És a dir, l'edifici i la institució és el tronc d'un gran arbre de l'ensenyament públic a Amposta, del qual després van néixer altres branques, no? Del propi tronc de les escoles, després va néixer el Col·legi Agustí Barberà, després va néixer el Soriano Montagut, també el nou Col·legi Miquel Granell, i més tard una altra rama va ser el Consol Ferrer.
Cal recordar que es faran conferències sobre Miquel Granell i també exposicions sobre aquest mestre ampostí. Es faran publicacions, es publicarà un catàleg i una guia il·lustrada, també la creació d'un blog i Facebooks participatius. També es farà una exposició sobre les escoles públiques i els 100 anys d'ensenyament a Amposta i també diferents conferències, així com activitats, en rutes guiades i concursos i treballs aprofitant la Diada de Sant Jordi relatives en aquest centenari d'aquest centre educatiu de la capital del Montsià, on, per cert, actualment està ubicat el Museu de les Terres de l'Ebre.
I ara anem a escoltar una primera intervenció que ens arriba des de Ràdio Delta, des de Deltebre. Anem a parlar de l'espectacle que prepararan i estrenaran a Deltebre el proper dia de Nadal el grup musical ebrenc Riu en So. A Deltebre s'estrenarà l'espectacle Tot això era Nadal, que és meitat música, podríem dir, meitat teatre, i en la que, en l'apartat teatral, hi participa l'escriptor local Josep Bertomeu. Lluïsa Bertomeu és qui ens ho explica des de Ràdio Delta.
La formació musical Riu en Sou i l'escriptor Josep Bertomeu estan ultimant els detalls de l'espectacle Tot això era Nadal, cantant a obades, que s'estrenarà el mateix dia de Nadal a Deltebre. Es tracta d'una producció meitat música, meitat teatre, que explicarà l'evolució de la festa del Nadal al llarg del temps. De com va sorgir la idea d'aquest espectacle en parla el músic de Riu en So, Enric Panicello.
Que podia ser 50% música, 50% teatre. I els li van comanar a Josep una obra de teatre que parlés de Nadal, dels costums de Nadal. I l'espectacle era això, un fil conductor teatral en intervencions musicals pel mig. I tot serà una miqueta fer interactuar el públic, o sigui, una miqueta dalt i baix, saps? O sigui, que hi ha de tot. L'apartat musical, doncs, estem treballant nadales tradicionals, les estem fent una mica nostres, a la nostra manera, i creiem que són cançons que molta gent coneixerà i que disfrutarà d'elles. I a banda, doncs, la part del teatre, bueno, jo he llegit l'obra i jo crec que serà molt entretinguda, o sigui, entre música i teatre, jo crec que s'ho passarà molt bé la gent.
Tot això era Nadal, inclou 5 sainets teatrals que ha escrit per a l'ocasió l'autor local Josep Bertomeu.
Hi ha 5 sainets, que són curts, per això, que estiran intercalats en les cançons que ells tocaran, que, a més, pues, estiran relacionades una mica en el teatre que farem prèvio, llavors ells tocaran unes cançons que parlen poc més o menys dels temes aquells que nosaltres traurem al teatre. Una mica recorda tots els Nadals d'abans, precisament surten dos persones que representen que són vells i, clar, parlen de les coses d'abans. Llavors surt un xiquet i una noia jove que són d'ara, diguéssim, no? I en aquest cas, pues, sí, tot això era Nadal i encara ho és, potser no, perquè hi ha un moment que, diguéssim, ara tenim una figura que surt, que mos surt del Nadal, que és el Pare Noel, que abans no existia. Bueno, per lo menos aquí, pues, no hi havia tradició a tota Catalunya. I ara, pues, també. I, claro, los Reis encara venen, també.
L'estrena de Tot això era Nadal tindrà lloc, recordeu, el dimarts 25 a les 8 de la tarda al Saló Parroquial Sant Miquel de Deltebre. D'altra banda, recordar-vos que el dissabte 29 a l'Espai de Creació en Clave es presentarà el documental La ciutat efímera del realitzador deltebrenc Albert Vidal, que ha fet sobre el Festival Internacional Deltebre Dansa. Serà a partir de les 10 de la nit i a continuació concert amb el grup Versus.
Tornarem a Ràdio Delta en uns moments, perquè ara, primer que res, hem d'anar en aquest viatge informatiu a l'Ametlla de Mar. Concretament, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el CAP i l'Associació Sense Barreres estan unint esforços per a la recollida de joguines. Seguim amb aquestes notícies solidàries i pròpies d'aquesta època de l'any. Els punts de recollida són el Casal d'Avis de l'Ametlla de Mar, el CAP i també l'Ajuntament Calero. Hi ha temps per lliurar joguines fins al dia 3 de gener, tal com explica en aquesta crònica des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Ara més que mai regala il·lusió, una joguina per un somriure. Aquest és l'eslògan de la campanya de recollida de joguines que han posat en marxa l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'Associació Sense Barreres i el CAP de l'Ametlla de Mar. L'objectiu és recollir joguines per les famílies més necessitades de la localitat i poder regalar il·lusió als més petits de la casa. Els punts de recollida són el Casal d'Avis, el CAP i l'Ajuntament. Hi ha temps fins al 3 de gener. Des de les entitats organitzadores es demana sobretot que les joguines estiguen en bon estat. Posteriorment es farà el lliurament de les joguines a les famílies necessitades a l'Ajuntament. El lliurament serà abans de Reis. Per tal de sol·licitar les joguines només cal posar-se en contacte amb serveis socials que seran les encarregades de gestionar la distribució. Mari Carme Martí és la regidora de Sanitat i Benestar Social de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La gent ha d'anar a assistència social. Les assistentes socials del Casal d'Avis apuntaran la gent que pot rebre aquestes joguines, que serà molta gent, i n'hem rebut bastantes, i estem molt contents de lo que està donant la gent. I després, una de les coses importants és que nosaltres, a partir fins al 3 recollim, i el 4 o el 5 direm a la gent que ho puguin venir a buscar.
A més, la regidora de Benestar subratlla que en moments de dificultats cal tenir il·lusió i cal començar pels més petits.
Gràcies. També a Deltebre està en marxa una campanya, doncs, pareguda o similar. És una campanya que fa 25 anys que es du a terme i que fa referència en aquest enunciat. Cap xiquet sense joguina a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, de nou.
Creu Roja Joventut a Deltebre organitza un any més la campanya de recollida de joguines per tal que els xiquets i xiquetes del municipi amb menys recursos puguin rebre un regal la nit dels Reis. Les joguines han de ser noves i no bèl·liques i els punts de recollida s'han instal·lat als col·legis, l'institut, el complex esportiu, a l'Ajuntament, a les parròquies o a la mateixa Creu Roja. Sobre el per què participar en aquesta campanya en parla el vicepresident de Creu Roja del Tebre, Cristian Ribeiro.
La màgia del Dia de Reis és el somriure innocent d'aquell crió que sap que venen els regidors d'Orient i que li porten un regal, i justament el regal que ell ha demanat. Això és la màgia, veure aquella cara d'il·lusió, aquell somriure, aquella innocència. Crec que tots tenim dret a poder-la, si nosaltres mateixos pensem quan érem minuts, també ens donarem compte de que val la pena que els minuts d'ara que també ho puguem passar. I per desgràcia, i degut a la situació actual, hi ha molts que val la pena que els poguéssim donar a nosaltres aquesta il·lusió. En un simple gest de comprar un petit regal o donarem bastant. És bastant d'il·lusió i crec que val bastant la pena.
D'altra banda, Creu Roja enguany a la cavalcada organitza una carrossa solidària. Es tracta que tots aquells que s'apropin a vore la desfilada que portin un aliment de primera necessitat, arròs, llegums, pasta, galetes, cereals, oli, llet. Amb aquest gest solidari, Creu Roja confia recollir molts aliments per a poder repartir-los entre els més desfavorits.
Seguim parlant encara de temes relacionats amb els Nadals i la solidaritat. En este cas, lligat a precisament les emissores municipals i concretament a la Plana Ràdio, que està celebrant avui el seu programa especial nadalenc de Tu a Tu. A més, complint el 14è aniversari d'aquest programa, fa 14 anys que de manera ininterrompuda, el 1998 concretament, el dijous anterior de Nadal, l'emissora municipal de Santa Bàrbara organitza una jornada radiofònica especial amb una programació diferent i plena de continguts que no es poden oferir habitualment dintre la seva programació convencional perquè requereixen un esforç suplementari de producció al que es fa habitualment. La majoria d'aquests continguts estan relacionats amb les festes que ens disposem a celebrar i així, aquest matí a les 9, començava la Marató Radiofònica, obrint amb una tertúlia en la que hi han participat el rector de la parròquia, mossèn Ferran, la presidenta de Càritas de Santa Bàrbara, Conxita Granell, i altres membres de l'organització, per tal de presentar i debatre el que serà la principal novetat que inclou enguany el de Tu a Tu, una recapta d'aliments que els oients poden anar portant a l'emissora al decurs de les 11 hores de programació continuada i que aniran destinats a aquest organisme per distribuir-los segons els criteris de serveis socials entre les famílies del poble més necessitades. Els participants que ho vulguin es podran fer també una foto solidària que es publicarà al web i al perfil Facebook de l'emissora per tal de posar rostres a aquesta solidaritat. De fet, al decurs de les primeres hores del matí han començat a arribar ja aquestes primeres cares solidàries amb les seues aportacions que es van sumant hora a hora al decurs d'aquesta jornada. El programa ha continuat amb tècnics informàtics que ens han parlat de recursos virtuals també per a aquestes festes i un psicòleg a continuació ha presentat una sèrie de reflexions sobre els comportaments que tenim davant les festes nadalenques que solen ser diferents respecte a altres èpoques festives de l'any. L'escriptor del Tebrenc, Josep Bertomeu, també ha passat pel programa com a autor de l'espectacle Tot això era Nadal, que el grup Riu en So, com hem explicat, estrenarà properament el mateix dia de Nadal, concretament a Deltebre. Un especial del popular programa En femení sobre el Nadal i l'entrevista resum de l'any a l'alcalde del municipi han tancat aquest matí. La tarda s'inicia després de la sobretaula amb una tertúlia en la que hi participen els col·laboradors de l'emissora que poden assistir-hi dels gairebé 30 amb els que compta actualment la Ràdio Municipal Planera. L'escriptor i intèrpret Josep Igual també passa pel programa per parlar-nos enguany dels 25 anys de la seva trajectòria productiva i Eusebi Canyelles ens presenta el seu darrer llibre, Itinerarios de Sueños Perdidos. Els regidors de festes i mitjans de comunicació estan invitats a darrera hora de la tarda per a parlar-nos de les activitats nadalenques organitzades des de l'Ajuntament, entre les que destaca el Parc Infantil de Nadal, que obrirà portes el proper dijous 27 de desembre. L'especial de Tu a Tu tancarà amb la presència als estudis de l'emissora del popular grup de Deltebre Crator, que el passat dimarts, recordem, va actuar al Palau de la Música Catalana i que ens oferirà un petit concert acústic en directe com a comiat d'aquest repte anual que us proposa avui la Plana Ràdio des de les 9 del matí a les 8 de la tarda. Enguany, com diem, amb un marcat sentit solidari.
Segona cursa Sant Silvestre l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I avui a l'informatiu anem a tornar a parlar dels esforços que el comerç territorial està fent per tal de poder mantenir doncs, oberts els seus establiments amb iniciatives com aquesta, que avui ens parla de l'anomenada targeta turística que s'està implantant a la Terra Alta. I és que el Consell Comarcal de la Terra Alta celebrava ahir al Casal de Joves de Gandesa l'acte de presentació de la targeta turística Terra Alta, una iniciativa que compta amb el suport dels consellers reguladors de la denominació del vi i de l'oli de la Terra Alta, també de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i de l'Associació de Turisme Rural de la Comarca. L'acte va ser encapçalat pel president comarcal, Carles Luz, i va comptar amb la presència de representants de les organitzacions col·laboradores i dels establiments participants que han rebut un sobre amb les targetes i les guies d'usuari. La targeta turística de la Terra Alta, amb un format de targeta de crèdit i amb un disseny del taller de Javier Mariscal, permet gaudir de moltes avantatges als turistes i visitants durant la seva estada a la contrada, com ara ofertes en serveis culturals i turístics, entrades a museus i centres d'interpretació o descomptes en establiments d'allotjament i de restauració. A més, cellers i agrobotigues ofereixen els seus productes a millor preu simplement ensenyant la targeta a la persona que atén. Un total de 58 establiments de la contrada s'han adherit a aquest projecte. En concret, es podran fer servir a 8 empreses de serveis turístics, 6 restaurants, 14 cellers, 2 centres d'interpretació, 14 establiments d'allotjament, 9 establiments que compten amb restaurant i allotjament, una empresa de venda d'olives, una agrobotiga, una altra de venda de productes agroalimentaris, una vinateria i una vinocoteca. En tots aquests establiments, els usuaris de la targeta turística de la Terra Alta gaudiran d'un 10% de descompte, a excepció de l'agrobotiga i la vinoteca, que serà del 5%. Els establiments adherits posaran a la venda a partir d'avui mateix la targeta entre els seus clients al preu de 10 euros. Les persones interessades poden localitzar els punts de venda de la targeta en els establiments adherits identificats amb un logo. En adquirir la targeta es lliurarà una guia on s'explica el funcionament i on s'inclouen les dades dels establiments i serveis adherits. La targeta és personal i intransferible i porta el nom del posseïdor. Cada establiment adherit disposa de 20 targetes, si bé en podran demanar més al Consell Comarcal de la Terra Alta, organisme que ha editat 1.500 exemplars d'aquesta acreditació. Finalment, avui també hem de parlar d'un altre Consell Comarcal, en este cas el del Baix Ebre, i de l'empresa Repsol, que han signat un conveni de col·laboració per a la prestació de serveis públics de l'àmbit social d'aquest 2012. En un acte celebrat a l'ens comarcal, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, i el director de la Unitat de Negoci a Espanya de Repsol, Javier Moro, signaven un conveni de col·laboració per a la prestació de serveis públics en l'àmbit social. Un conveni que permetrà al Consell Comarcal del Baix Ebre rebre una aportació de 25.000 euros en conceptes socials relatius en aquest 2012 que estem finalitzant. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, agraïa la col·laboració de Repsol i destacava que aquest conveni ha esdevingut essencial per tal d'ajudar a sufragar els costos del servei de transport adaptat i eliminar, d'aquesta manera, un dèficit econòmic estructural que es venia arrossegant any rere any. A més, segons el president de l'ens comarcal, aquest acord que ahir es materialitzava permetrà que els usuaris del servei de transport adaptat tinguin, a hores d'ara, tarifes econòmiques més baixes, seguint criteris lineals i no de distància, i que aquestes alhora es bonifiquen en funció de la capacitat econòmica de cada usuari. Quan sona aquesta sintonia, els nostres oients suposo que ja imaginen que hem estat ja pràcticament exhaurint els últims instants d'aquest informatiu que dia a dia, de dilluns a divendres, arriba, no sense esforç, cada dia a la seva emissora municipal, al seu municipi, a la seva localitat. Tingui o no una emissora municipal, si són vostès oients de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, els volem donar les gràcies una vegada més per haver-nos escollit. Gràcies per la seva atenció. Demà hi tornarem, com sempre, en aquest punt del dial, en aquesta hora.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.